Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 12 de març de 2013. Avui comença el conclave per elegir nou papa. A les 10 es posarà en marxa tot el procés amb la missa Pro Eligendo Romano Pontifice, una celebració que transmetrem en directe al final d'aquest programa des de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Després, a primera hora de la tarda, els cardenals sortiran de la residència Santa Marta fins a la capella Paulina i després fins a la Sixtina, on els 115 cardenals electors es tancaran per a les votacions després que es pronunciï el conegut extra omnes, que vol dir tothom fora. Ràdio Estel comença a partir d'ara tot un seguit de programes especials. A més de la missa de les 10, us oferirem a les 4 un especial amb el trasllat en directe i la processó dels cardenals a la capella Sixtina. Cap a les 7, moment en què està previst que hi hagi la primera fumata, que previsiblement serà negra, també connectarem amb el Vaticà. És un moment, aquest que vivim, importantíssim per a l'Església, que elegeix papa no només amb la decisió humana d'un grup d'alts dignataris que voten. És un moment molt rellevant per a tots els creients, per a tot el poble, que prega i treballa, com fan també els cardenals, que invoquen la benedicció i la baixada de l'Esperit Sant. Sense els aproximadament 1.700 milions de catòlics del món, aquest gran esdeveniment no seria possible. Confiem nosaltres també en l'Esperit Sant, el Déu que ens estima i que estima l'Església fundada per Jesucrist. Passen 2 minuts de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el Ferran Catdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Tot està a punt perquè comenci el conclave que ha d'escollir el successor de Benet XVI. A les 10 del matí es farà la missa per a l'elecció del Romà Pontífex a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, presidida pel degà del Col·legi Cardenalici, el cardenal Angelo Sodano. Celebració que serà transmesa en directe per Ràdio Estel. A partir de 4:45 de la tarda, els 115 cardenals electors es traslladaran i es tancaran a la capella Sixtina. Ja a la Basílica de Sant Pere del Vaticà tenim el nostre enviat especial, Samuel Gutiérrez. Des de la Basílica de Sant Pere, en directe, Samuel Gutiérrez, bon dia.
Bon dia, Ignasi. Estem aquí a la plaça de Sant Pere fent la cua que, prèvia a la celebració de l'Eucaristia, la missa Pro Eligendo Pontifice, la plaça de Sant Pere ja és gairebé plena, una cua que voreja doncs, tota aquesta columnata de Bernini, de gent expectant, en pregària, confiada, intentant doncs, preparar-se per aquest gran esdeveniment eclesial.
Per tant, no heu pogut entrar encara a la basílica.
De fet, la basílica obre normalment les seves portes perquè hi ha misses molt matineres cap a les 7 del matí, però avui encara no han obert aquestes portes. La cua s'està allargant, també és un moment especial perquè suposo que a l'interior estan preparant també la disposició de les cadires i deixar-ho tot ben a punt, no? Però de moment estem a les portes aquí. A més, avui al Vaticà hi havia una previsió de pluja, però ha sortit el sol. Sembla que també el temps ens acompanya i vol també fer un guinyo a aquests cardenals que aquesta tarda es tancaran a la Sixtina per fer la seva primera votació de successor de Sant Pere.
Per tant, ha sortit el sol, tot i que la missa, evidentment, com que s'havia previst pluja, es farà igualment a l'interior de la Basílica de Sant Pere, oi?
Sí, es farà a l'interior. Inicialment havien comentat que es podria fer fora, però no, es farà a l'interior, més recolliment, més pregària, suposo que també és el més adient. També us podem anunciar que estava previst el trasllat a la casa de Santa Marta, on s'allotjaran els cardenals, a partir de les 7. El cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Istac, ho farà més o menys, ell espera sortir, la previsió és que surti a partir de 9:15 del Col·legi Espanyol Sant Josep, on s'està allotjant aquests dies, i anirà cap a la casa de Santa Marta i ja preparar-se també doncs, per aquesta missa i després per aquest conclave, que per ell serà el primer, un conclave històric, decisiu, i que bueno, ha de ser també molt important per a totes les nostres esglésies que caminen a Catalunya.
El cardenal Martí de Sistac ha tornat a dir en les últimes hores que porta l'arxidiòcesi de Barcelona i els seus creients, les seves comunitats cristianes en el seu cor, especialment en el moment de votar davant del quadre del judici final de Miquel Àngel.
Així mateix, és així, perquè ahir va celebrar una eucaristia a aquest col·legi espanyol, van anar alguns periodistes, ell també es va confiar a la pregària de tots els sacerdots que estudien en les pontifícies universitats romanes, i també doncs, va aprofitar per això, no?, per donar aquest missatge als seus feligresos, al poble de Déu, perquè el tinguin ben present, que tots estem units en aquest conclave. Això és molt important, és una idea que han repetit uns i uns altres. El poble de Déu participa també en el conclave que s'inicia avui aquí a Roma, a Sant Pere del Vaticà.
Nosaltres, en connexió amb tu, Samuel, estem ja preparats perquè a partir de les 10 compartim amb els oients la missa per a l'elecció del Romà Pontífex, la missa Pro Eligendo Pontífex, que presidirà el cardenal Degà, que és el purpurat que porta més anys en aquesta distinció del dignatari, Angelo Sodano, i que serà concelebrada per tots els cardenals. Participen també els no electors, naturalment, no?, en aquesta missa?
Efectivament, participen tots els cardenals, serà presidida per Angelo Sodano. Tothom també, entre els periodistes, té molta expectació de què dirà el degà del Col·legi Cardenalístic, que recordem que és no elector, ell no entrarà en conclave, per tant... Bueno,
però es considera una homilia programàtica, no?, una homilia que és el fruit de la reflexió d'aquests dies en les congregacions.
Sí, més que programàtica, jo diria que deu ser una síntesi, ho veurem, perquè encara no ens ha arribat tampoc als periodistes, a vegades l'envien abans, sota embargament, però encara no ens ha arribat, per tant no podem ni intuir res, és secret, com el secret que ha acompanyat aquests dies les congregacions i que ha d'acompanyar, evidentment, el conclave.
En directe hem connectat amb Samuel Gutiérrez, que es troba en aquests moments a la Basílica de Sant Pere, davant de la Basílica, a l'exterior, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, suposo que a punt d'entrar o preparat per entrar fent aquesta cua. Sabem que els milers de persones que hi ha al Vaticà en aquests moments no podran entrar tots, hi ha pantalles, oi, a l'exterior, a la plaça de Sant Pere, per poder seguir l'Eucaristia igualment.
Sí, hi ha pantalles, i amb les tecnologies actuals, això sí que és un gran avenç, i aquest conclave serà el més mediàtic de la història, això ja ho estem vivint en el preconclave i en la renúncia del papa, doncs la gent podrà seguir gairebé in situ tot el que està passant minut a minut aquí a Roma, a la ciutat eterna, a la ciutat dels papes, en l'elecció, aquest moment tan decisiu de l'elecció del nou successor de Pere.
Moltes gràcies, Samuel Gutiérrez. Recordem que ahir el portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, detallava en la conferència informativa del migdia tots els detalls logístics, que ara no repetirem per no allargar-nos, però sí recordem que Ràdio Estel, en aquests programes especials d'avui, a les 10 del matí, la missa Pro Eligendo Pontifici, a les 4 connectarem també amb el Vaticà per oferir el trasllat dels cardenals i la processó, i a les 7, més o menys, pot ser més tard, la fumata, que previsiblement serà...
Podria ser més tard, Ignasi, perdona que et
sí.
També perquè ahir van comentar que pel fet de ser el primer dia,
sí,
i per
sí.
Tant doncs, hi haurà una petita meditació del cardenal grec, que també doncs, es prendran el seu temps, alguns cardenals no han participat mai en un conclave, la majoria, i aleshores doncs, faran una mica d'assaig, suposo.
Sí.
Per tant, s'espera la fumata cap a les 8, més o menys. Això va ser el 2005.
Sí, ho va recordar, ho va recordar als 8 i 4 minuts, ho va recordar Lombardi ahir, no? Sí.
Serà fosc, per tant, la veurem absolutament negra. Esperem que realment sigui negra, perquè els periodistes no podrem... bueno, és que realment serà negra.
Sí.
El Federico Lombardi, el pare Federico Lombardi, ahir va dir que era molt, molt, molt difícil que fos blanca en aquest primer escrutini.
Bé, però si fos blanca, que pot ser-ho també, doncs també estarem preparats.
Estaran les càmeres del Centre Televisiu Vaticà amb tota la seva lluminotècnia per descobrir-nos aquesta fumata blanca, si no avui, aquests dies.
Ens comenta ara el nostre company tècnic Toni Huguet que hi ha focus especials perquè es pugui veure si és blanca la fumata.
Sí, per descomptat, és que si no...
Sí. Gràcies, Samuel Gutiérrez, en directe des del Vaticà. Bona entrada a la Basílica de Sant Pere, que no sigui excessivament pesat el temps d'espera, i fins després. Esperem que durant la transmissió en directe de l'Eucaristia puguem connectar, si més no en algun moment, amb tu, perquè ens expliquis alguns aspectes que de vegades des d'aquí, des de Ràdio Estel a Barcelona, no podem seguir.
Serà un plaer, Ignasi.
Molt bon dia. Adéu-siau.
Ci vediamo.
Ci vediamo. Després d'aquesta connexió amb Roma, recordem que el primer que es farà és llegir la fórmula del jurament. Ho farà el cardenal degà Angelo Sodano. A continuació, cada cardenal elector pronunciarà el seu nom i, posant la mà sobre els evangelis, dirà: prometo, m'obligo i juro. Tot això ja a la Capella Sixtina a primera hora de la tarda. Segons la fórmula del jurament, recollida a la Universici Dominis Gregis de Joan Pau II, els cardenals prometen observar amb la màxima fidelitat el secret sobre tot allò relacionat amb l'elecció del nou papa, tant durant l'elecció com després. El proper pontífex, recordem-ho, necessitarà una majoria de 2/3 dels vots dels cardenals assistents. Com que són 115, es necessitarà un mínim de 77 vots. L'elecció es fa únicament per escrutini, d'acord amb el que va disposar Benet XVI en l'últim motu proprio. Si no hi ha consens en la primera votació, cosa que és probable avui en la primera elecció, es continuarà durant la segona jornada demà amb 4 votacions més, 2 al matí i 2 a la tarda. La previsió de les fumates és avui a partir de les 7 de la tarda i previsiblement més tard, demà a les 12 del migdia i també a les 7 de la tarda. Tres minuts i mig i serà un quart de nou. Repassem altres notícies de l'actualitat de les últimes hores. La presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alícia Sánchez Camacho, ha assegurat que el govern català ha mentit en relació amb la suposada presència del cap dels Mossos, Manel Prat, a prop del domicili del propietari de l'agència Método 3, Francisco Marco. Ho va dir ahir, hores després de saber-se que el cap dels Mossos va recollir la periodista Maica Navarro a 1,5 km del domicili de Marco. Poc després, el detectiu va ser detingut.
La líder popular va demanar la dimissió de Manel Prat i va exigir explicacions al govern. Es basa en el fet que dos secretaris generals tenen relació directa o indirecta amb el cas de presumptes espionatges al si de la política catalana.
Els Mossos d'Esquadra no es mereixen un director general que menteix, que es reuneix amb una persona que ha estat amb un presumpte delinqüent hores abans de que sigui detingut. I per això demano la seva dimissió immediatament. Si es produís aquesta dimissió, jo mantindria la meva situació d'escortes com he estat, com he tingut en tot moment.
El director general dels Mossos d'Esquadra, Manel Prat, va assegurar que és falsa qualsevol vinculació amb la trama d'espionatge. Segons Prat, la líder del PP català ha fet un intent matusser de polititzar el cos policial. En una roda informativa, el responsable dels Mossos d'Esquadra va explicar que Alicia Sánchez Camacho havia demanat ara fa 3 setmanes, a través del Ministeri d'Interior, que la Policia Nacional Espanyola assumís la seva escorta personal en lloc de la policia catalana.
Us expliquem també que el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, va alertar ahir que els ingressos de la Generalitat baixaran d'un 1% aquest any, tot i la pujada d'impostos aprovada per aquest exercici.
Aquesta previsió a més inclou la partida del fons de competitivitat que en principi el govern espanyol ha de pagar. En d'altres partides, els interessos que paga la Generalitat augmentaran en 300 milions i els pagaments diferits d'obres públiques en 150 milions d'euros. A més, aquest any el govern no pot comptar amb els 1.300 milions d'euros que va ingressar amb les privatitzacions de les empreses públiques Tabasa i Aigües Ter Llobregat. En qualsevol cas, el conseller d'Economia i Coneixement ha advertit que és impossible que Catalunya pugui fer front a l'ajust de 4.700 milions que hauria de dur a terme si finalment aprovés uns pressupostos amb un objectiu de dèficit del 0,7%, que és el fixat pel govern de l'Estat. Ho ha assegurat el conseller Mas-Colell durant la seva intervenció feta ahir al Fòrum Barcelona Tribuna.
Precisament ahir el ministre d'Economia, Luis de Guindos, afirmava que està totalment convençut que Catalunya complirà amb l'objectiu del dèficit i va recordar que l'Estat està finançant la Generalitat. D'altra banda, i un últim apunt d'aquest bloc que tanquem, el ministre de l'Interior espanyol, Jorge Fernández Díaz, compareix avui al Congrés, on està previst que expliqui d'on va sortir l'esborrany policial on s'atribuïen comptes a Suïssa a Artur Mas i a membres de la família Pujol Ferrusola. Precisament avui dimarts, diversos diaris presenten documents segons els quals el banc suís Lombard Odier nega tenir o haver tingut comptes a nom de Mas o dels Pujol, almenys en els darrers 10 anys.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimarts. Sense possibilitat de devaluar la moneda formant part de la Unió Europea, el govern espanyol, en l'última reforma laboral, va centrar els esforços a guanyar competitivitat ràpidament en els mercats internacionals. en l'anomenada devaluació interna, que vol dir contenir salaris i reduir el poder adquisitiu dels treballadors espanyols.
Segons les dades de l'Institut d'Estadística, els sous a la indústria manufacturera només van créixer l'any passat un 1,5% per sota de la inflació, però en els serveis els costos laborals han baixat clarament tant a l'hostaleria com també ho ha fet en l'educació o a les activitats sanitàries, tot i que la caiguda més gran ha estat entre els empleats públics, que sovint marquen el camí a la resta de sectors i que l'any passat, recordem que es va reduir en prop del 16%. En conjunt, això ha fet que els costos laborals a l'estat espanyol, que creixien el 2008 al voltant del 5%, s'hagin anat moderant i l'últim trimestre de l'any passat van registrar una caiguda interanual del 3,1%, la més gran des que existeix aquesta estadística.
El secretari d'Organització del PSOE, Òscar López, va posar ahir el seu càrrec a disposició del partit, però l'executiva federal socialista no va acceptar la dimissió per la gestió de la moció de censura a Ponferrada, presentada en aquesta localitat lleonesa de la comarca del Bierzo, propera a Galícia, amb el suport, entre d'altres, d'un condemnat per assetjament sexual.
Òscar López ha denunciat que els membres de la permanent de l'executiva federal li han donat suport i li han demanat que continuï al capdavant de la secretaria d'Organització. El número 3 del PSOE ha dit que durant la reunió ha assumit l'error, ha demanat disculpes i ha afirmat que s'havia rectificat ja que el nou alcalde, Samuel Folgueral, ha optat per deixar de ser militant socialista.
El jutge de l'Audiència Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha admès a tràmit la querella d'Esquerra Unida contra els extresorers populars Luis Bárcenas i Álvaro Lapuerta, així com també contra els exministres i exdirigents populars Rodrigo Rato, Ángel Acebes i Federico Trillo, i empresaris de la construcció, tot plegat per la suposada comptabilitat B del PP.
El jutge Gómez Bermúdez ha citat a declarar entre el 25 i el 27 de març fins a 15 persones i ha acordat l'obertura d'una investigació per aquests fets, tot i que el seu col·lega, l'Audiència, Pablo Ruz, ja va assumir divendres passat aquesta causa, que fins ara duia la Fiscalia Anticorrupció. La querella d'Esquerra Unida afirma que els extresorers i exalts càrrecs del partit rebien una quantitat de diner o bé mercaderies, serveis i altres regals en espècie en pagament per haver violat la llei a canvi d'adjudicacions als empresaris. Per això el jutge ha ordenat als querellats que en un termini màxim de 7 dies aportin còpia o relació dels ingressos dels quals hagin estat beneficiaris entre el 2002 i el 2009 per administracions governades pel Partit Popular.
Sembla que es desconvoca la vaga a Ibèria. Els sindicats majoritaris de la companyia estarien d'acord en aquests moments amb la proposta del mediador Gregorio Tudela per solucionar el conflicte laboral de la companyia. Les Illes Malvines volen continuar sent britàniques. Els habitants d'aquest arxipèlag, proper al territori de l'Argentina, així s'anomena amb el nom de Falkland per als britànics, han donat un contundent missatge a les pretensions sobiranistes de Buenos Aires. Gairebé el 100% dels electors es van pronunciar en el referèndum de diumenge i ahir dilluns a favor de continuar sent territori no argentí. Per tant, britànic. Dels 1.518 votants, el 92% del cens electoral, només 3 ho han fet en contra.
I és que gairebé el 100% dels seus habitants volen continuar tal com estan. És el resultat del referèndum d'autodeterminació que ha durat 2 dies que el govern de l'arxipèlag va convocar en resposta a la reclamació territorial de l'Argentina que pressiona el Regne Unit perquè comenci un procés de negociació per resoldre la llarga disputa territorial de les illes de l'Atlàntic Sud.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Passen 4 minuts d'un quart de 9. Dels esports destaquem naturalment la tornada dels vuitens de final de la Champions. Partit avui a 9:15 al Camp Nou, Barça-Milan. Els blaugranes se la juguen en aquesta tornada perquè han de remuntar un 2-0.
El segon entrenador blaugrana, Jordi Roura, no va avançar ni l'11 titular ni el dibuix tàctic, però va dir que la clau per remuntar l'eliminatòria no és caure en la precipitació. Per cert que el migcampista blaugrana, Xavi Hernández, malgrat no disposar encara de l'alta mèdica, va entrenar ahir en la convocatòria del partit Madrid de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Milan.
El Barça farà un mosaic a l'estadi per rebre els jugadors amb el lema «Som un equip». Per tant, avui han de quedar les polèmiques a banda perquè l'afició doni suport als 11 jugadors que tenen la difícil missió de capgirar aquesta eliminatòria.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, els Mossos veuen interès polític en la decisió de Sánchez Camacho. El periòdico, Govern i PP s'enganxen per l'escorta de Camacho. El Punt Avui, ni Mas ni Pujol, referint-se als suposats comptes de Suïssa. Diari Ara, campanya contra els Mossos. El País, Bermúdez imputa els 10 grans empresaris de la llista de Bárcenas. El Mundo, Torres Dulce autoritza demanar el suplicatori contra José Blanco, referint-se en aquest cas a un altre afer de corrupció, el cas Campeón. L'ABC, Rajoy i el PP demostren el seu suport a Cospedal. I la Razón, els sindicats d'Ibèria desconvocaran la vaga demà. Fet aquest repàs, també recordem que tots els diaris porten d'una manera o d'una altra imatges dels cardenals presents aquests dies al Vaticà i que es reuniran a partir d'aquesta tarda en el conclave per elegir el nou papa. D'aquest tema parlarem en els propers minuts amb el teòleg i professor Salvador Pié, que ens acompanyarà des de Roma en directe. Tindrem també la tertúlia d'actualitat després dels serveis, avui amb Alfons Calderón, Màrius Duran i Ignasi Arbussà.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles el meu cor milers de clavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig, el divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre, trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
El primer cafè de Ràdio Estel, allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Encara parlem de força problemes en aquesta autopista del Garraf. Hi ha hagut un accident a primera hora del matí a la zona de Sant Boi. Encara hi ha lentitud d'aturades durant més de 5-6 quilòmetres entre Gavà, Viladecans, Sant Boi. Això a l'autopista del Garraf. Venint cap a Barcelona, tenim com a possible via alternativa l'autovia de Castelldefels, la C31. Tot i així, ara aquesta via va un pèl lenta entre el Prat i l'Hospitalet d'entrada a Barcelona. On també hi ha aturades importants és a l'autovia A2, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, més endavant Sant Joan d'Espí, Cornellà, i també a la B23, entre Molins de Rei i Sant Feliu, més endavant entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. A l'extrem nord tenim l'autopista del Maresme, molt lenta, a la zona de Badalona, en sentit Barcelona, i aturades a la C58, a l'autopista del Vallès, a Sabadell, baixant cap a la Ciutat Comtal, entre Montcada i Ripollet, sortint-ne. És tot des del RAC, bon dia.
El temps està marcat per la presència de pluges, tempestes i sol, per tant, una mica de tot en un dia com el d'avui. Amb tendència, això sí, a les pluges i les tempestes a la tarda, sobretot. Per tant, paraigua preparat al matí, però ben obert a la tarda, segurament. El Pirineu i les comarques de Girona seran les zones de Catalunya on el cel estarà més ennuvolat en les properes hores i amb més precipitacions. L'ambient cada cop més fresc, per tant, sembla que torna l'hivern. I ara connectem amb Transmet. Des d'allà ens n'informa de la situació dels transports públics a aquesta hora a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, aquesta nit, partit Barça-Milan, Transports Metropolitans de Barcelona reforça el servei tant de metro com d'autobús i habilita línies especials del Camp Nou a Mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya. Recordeu que totes les línies de metro funcionen fins a la mitjanit. És tot des de Transmet. Bon dia.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
A les 9 menys 5 parlarem en directe amb el teòleg Salvador Pié. Ara, abans de la tertúlia, tindrem una nova resposta a alguna de les qüestions que el poble es planteja aquests dies sobre el conclave. Avui, on se celebra la reunió dels 115 cardenals electors? Ens intentarà respondre el sacerdot i periodista Josep Jordi Piqué.
Vint qüestions sobre el conclave, per mossèn Jordi Piqué, capellà i periodista. Per què se celebra la Capella Sixtina?
És la Capella Sixtina. Perquè, com escriu Joan Pau II, tot contribueix a fer més viva allí la presència de Déu, davant el qual cadascú haurà de presentar-se un dia per tal de ser jutjat. Les pintures de Miquel Àngel, en especial el famós Judici Final, són un bon recordatori per als electors sobre la transcendència de les seves decisions en posar la butlleta de vot a una safata i de la safata va a una urna on hi ha els vots.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
I seran dos quarts de nou. Obrim el temps de tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui compartim aquesta estona amb l'economista Alfons Calderón. Bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi.
També tenim el professor de Ciències de la Salut a la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Hola, bon dia.
Bon dia, bona hora.
I el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Avui és dia important per a l'Església Catòlica i per a tot el món perquè comença el conclave que ha d'elegir el substitut de Benet XVI a la Seu de Pere, el nou papa. A les 10 del matí, missa per l'elecció del papa. La transmetrem en directe des de Ràdio Estel i Ràdio Principat en connexió amb la Basílica de Sant Pere. Després, a les 4, des de 3:45, comença el trasllat i la processó dels 115 cardenals electors a la Capella Sixtina perquè comenci el que s'anomena ja el conclave, que comença, està marcat amb una frase que segurament vostès hauran sentit pronunciar, no? L'extra omnes, tothom fora, i comença aquesta fórmula de votació. Bé, com veuen aquesta elecció, aquest moment tan important per a l'Església? Què podrien destacar? Es volen pronunciar per alguns dels noms que surten? Surten tres noms, allò que diuen de les travesses dels vaticanistes. Donem el valor relatiu, però vaja, diguin vostè, jo de moment no els dic els noms. Bueno, però vaja, si no volen començar pels candidats, comencin per una altra cosa.
El primer principi és que qui entra papa surt cardenal.
Per tant, aquell nom que es repeteix molt...
Potser no serà finalment l'elegit. Hi ha una cosa molt interessant en aquest conclave, i és que hi ha molts de noms en relació a conclaves anteriors. Això vol dir que hi ha molts candidats amb possibilitats, i penso que això és molt positiu. Potser és un dels mèrits de Benet XVI a l'haver nomenat cardenals amb possibilitat de succeir-lo. No només un o dos, com havia sigut el cas anteriorment. Per tant, jo crec que arranca bé en aquest sentit. Hi ha molts homes preparats per succeir a Pere en la seva càtedra.
A banda d'aquesta qüestió també interessant, no? Que hi ha molts noms possibles, doctor Arbussard.
Això és veritat, caldrà saber-ho, i tampoc em sento suficientment preparat com per poder fer una valoració d'aquests candidats, ni dels seus mèrits, ni de les seves característiques. Però de totes maneres, en tot cas, ja hi som, estem en el procés d'elecció, que els Esperit Sant en tot cas els il·lumini, el Sant Pare que surti sigui el millor que necessita l'Església, que camí per fer n'hi ha.
Sí, jo en tot cas, més que pronunciar-me, també començaria, suposo que una estona en parlarem, diem del valor del pes de la decisió de Benet XVI d'exigir els dos terços, no? Jo crec que això té una contundència molt important en la busca, amb la cerca de la unitat de tota l'Església, no? Jo crec que hi ha molta feina pel davant, i espero que la fase deliberativa que s'ha produït fins ara hagi pogut fer aflorar totes les necessitats reals de les problemàtiques de fons que existeixen, no? Que és el que ha de conduir a la millor elecció, és a dir, la persona que sigui capaç de conduir realment l'Església en aquests propers anys.
Doncs bé, fet aquesta primera ronda, ara parlarem de més temes, però amb el Gerard Carrión, com és habitual. Gerard, bon dia.
Hola, Ignasi, molt bon dia.
Repassem alguns aspectes sobre el conclave, que serà el tema principal de la tertúlia, i també altres qüestions de l'actualitat.
Recordar que a les 10 començarà la missa, que retransmetem, com deies, per Ràdio Estel. A 4:45, els 115 cardenals que participen en el conclave es tancaran a la Capella Sixtina. El nou papa necessitarà el suport, com comentàvem, d'almenys dos terços, és a dir, 77 vots. La primera fumata podria ser al voltant de les 8 del vespre, que previsiblement avui serà negra, segons apunten.
Sí, serà negra, però pot ser blanca. El que passa és que el mateix...
Si és blanca és que serà molt, molt clar.
Això mateix, que, o sigui, que també seria bo...
O que volen veure el partit del Milan i el Barça.
En tot cas... Hi ha més un cardenal que estarà interessat. Això no tinguis cap dubte. No,
però... Si s'acabés el conclave i hi hagués papa, per tant, ja...
Podrien
estar comunicats, ja. Però en principi no és així. La previsió no és així. Més coses, Gerard, sobre el conclave?
Doncs sí, es traslladen ja els cardenals de la casa de Santa Marta a partir de les 7 d'aquest matí. A les 10, la missa, que es farà a l'interior de la Basílica de Sant Pere. La missa proscollint Romà Pontífex, que presidirà el cardenal Angelo Sodano, que és el degà del Col·legi Cardenalici. A 3:45, els cardenals electors es desplaçaran des de la casa de Santa Marta fins a la Capella Paulina.
Bé, si tenim temps, pel que fa a altres qüestions d'actualitat, comentarem el cas de Sánchez Camacho, els Mossos i el presumpte espionatge, i una qüestió sobre els pressupostos catalans.
Doncs sí, Andreu Mascolell adverteix que és impossible complir amb el dèficit del 0,7% que demana el govern espanyol des de Madrid.
També explicarem que el conseller Germà Gordó ha demanat a Alicia Sánchez Camacho que reconsideri la seva decisió i recuperi l'escorta dels Mossos d'Esquadra. Polèmiques que, malauradament, deixen de banda altres temes més importants. Gràcies, Gerard. Més qüestions després, a les 9.
Fins després.
Ara una pausa i continuem amb la tertúlia que avui compartim amb l'economista Alfons Calderón, el professor de la Universitat Ramon Llull Màrius Duran i el consultor sanitari Ignasi Arbussà.
Ràdio Estel.
Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Els dimarts a les 6 de la tarda i els dissabtes a 11:45 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb el patrocini de Mi Mejor Look, maquillatge i perruqueria per a núvies a domicili. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, a Hipercor tens un 70% de descompte en la segona unitat en més de 2.500 articles.
Com en la llet Ram, sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 85 cèntims.
Si en compres dos, el segon et surt a només 26 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Seguim amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Passen 6 minuts i mig de 9:15. Compartim aquesta tertúlia d'actualitat amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà, amb l'economista Alfons Calderón i amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Avui tenim el tema de l'inici del conclave com la gran qüestió d'actualitat que estem tractant. Han comentat vostès algunes impressions generals, com per exemple el fet que el pronòstic estigui més obert o el fet que amb les noves tecnologies l'interès que té molta gent pugui ser més satisfet, tot i que a partir d'aquesta tarda, igualment amb el secret del conclave, no podrem saber res per moltes noves tecnologies o xarxes socials o càmeres al costat que tinguem, que no són al costat del conclave, sinó al costat de la xemeneia, per exemple.
De fet, ja han fet un barrido, em sembla, a la Capilla Sistina, per garantir que no hi hagin micros ni...
Sí, s'ha tapat el terra, això sí. Esperem, evidentment, el personal auxiliar va jurar ahir el secret, igual que avui juraran els cardenals, i això, evidentment, és un compromís que moralment s'ha de complir, clar.
I afortunadament es compleix, perquè en una època de tant bombardeig mediàtic per qualsevol tema, i aquests dies ho veiem en els diaris per qüestions molt més locals, doncs està bé que hi hagi una discreció amb les qüestions que són realment importants. A mi el que ens sorprèn de l'elecció d'un pontífex és la repercussió mundial que té. No només entre creients, sinó entre molts que no són creients. Hi ha molts diaris que tenen una línia editorial dura contra l'Església Catòlica i que no gens menys aborden amb molta profusió la qüestió. I aquí és on rau el lideratge moral dels papes, no? Jo ho comparo amb els de molts polítics. El polític té poder, un poder que li ve donat democràticament en alguns casos, en altres casos no, però té un poder executiu. Aprova un pressupost, ha de fer una sèrie d'accions...
Governa un país, vaja.
Governa un país, exacte. Els Sant Pares també governen un país, no?, que és l'estat del Vaticà, però és l'estat més petit del món. La Guàrdia Suïssa no és cap de les divisions a les que referia Stalin quan atacava el papa, no? Doncs, clar, i en canvi el seu lideratge és moral. Li ve d'una certa autoritas, ja dic, no només entre creients, sinó també entre no creients. I això és significatiu. Significatiu en uns medis moltes vegades que són hostils, sobretot a Occident, contra l'Església Catòlica. Jo em fa pensar. Què té d'interessant, d'important, de significatiu una elecció tan antiga, perquè el procediment ja té uns quants anys, i al mateix temps que susciti tant d'interès arreu.
Doncs la pregunta queda feta i, evidentment...
Jo no tinc la resposta, Alfons.
Però és un altre dels gentils mediàtics, una mica.
Sí,
no?
sí.
Però també afegiria un element que em sembla que diem que tu hi ets molt proper, no? És a dir, el potencial econòmic que hi ha al darrere també és molt important, eh? També és molt
Què vols
important.
Dir?
Bueno, jo he llegit els diaris que, des d'un punt de vista, diem, de patrimoni, doncs realment el poder que té l'Església Catòlica és significativament gran en relació a Europa. No? T'ho dic en el sentit d'aquesta atracció mediàtica, és, evidentment, un lideratge religiós, però m'imagino, si van 5.000, he llegit que s'havien desplaçat 5.000 periodistes a fer, diem, tot el registre del que està succeint. No? Esclar, diem, jo crec que al darrere d'això també hi pot haver, diem, sublatent aquesta situació econòmica de fons, no? No ho sé,
eh? Però es refereix vostè al patrimoni, doncs, que té l'Església
arreu del món,
a nivell de temples, però clar, també és un...
Bueno, i el banc, i en fi, tot el...
El tema de les finances s'ha tractat en les congregacions, se sap, perquè s'ha informat que s'ha tractat, i això també és important. Els cardenals han volgut, almenys bona part d'ells ho han reclamat abans d'elegir el nou papa, saber aquestes qüestions.
Ho dic per si ens podem desmarcar d'això i només pensar, diem, en l'aspecte evangelitzador que realment té l'Església, no? Però de fons potser també hi ha algun tema d'aquests.
Aquesta és una gran qüestió. L'Església està cridada a ser fidel a l'Evangeli i acostar-se als pobres, i vaja, ens consta que ja ho fa. El que passa és que també pot moure diners, no? Vostès com veuen aquesta dicotomia?
No ho he calculat, però si calculéssim el valor de l'impacte mediàtic del que està succeint a Roma en aquests moments, en termes de publicitat, per exemple, i això es calcula, en el món de la premsa es calcula, doncs probablement seria, no sé si superior, però seria enorme en comparació al patrimoni real de l'Església, és a dir, el valor dels temples. La imatge del papa val tant o més que la plaça de Sant Pere del Vaticà, sense haver fet càlculs. Vull dir que té un poder molt gran, des d'un punt de vista d'imatge. Un gest del papa té un poder molt gran.
Arriba a entrar moltes vegades a l'opinió pública la idea que l'Església és rica, però bé, les nostres diòcesis, quan fan les jornades de col·lecta, sempre ens ho diuen. Això no és així. Hi ha uns temples, però també costen molts diners de mantenir, i en qualsevol cas estan al servei de la gent, no? En aquest cas de la pregària, però també hi ha acció social, hauria de ser, no?
I en tot cas és un patrimoni poc realitzable.
No és
una especulació d'allò de dir, escolti, em vaig venent per comprar i per incrementar. Jo crec que no. Jo crec que realment no és la dimensió econòmica la que motiva el que això siguin primeres pàgines en els diaris, sinó realment aquesta alçada de moral, aquesta autoritat que deia Alfons, que jo crec que ho apostillava molt bé, que realment el món necessita també aquestes guies, sabem que el joc polític és un, i resulta que davant d'aquest joc polític emergeix, i sempre ho ha fet, la figura del Sant Pare com un referent moral. Malgrat que hi hagin moltes forces en contra que aquest referent moral persisteixi, i jo crec que hi ha forces per intentar tombar-ho, al final resulta que tothom té posada la mirada en el cim, no? Per saber realment què és el que es diu, quin és aquest referent moral i com il·lumina, en tot cas, coses que sí que és veritat, que en funció també del posicionament d'aquest referent moral hi ha també repercussions polítiques i repercussions econòmiques. Però no és la patrimonial, diguéssim, sinó el fet de que realment doncs, es denunciïn determinat tipus d'injustícia o s'actuï d'una determinada manera en defensa dels valguts, això té una connotació econòmica clara i una sanció, o en tot cas, o una reconvenció a aquells que realment no segueixen aquesta línia, diguéssim, solidària. Jo crec que aquest és el real valor, però sí que és sorprenent la importància mediàtica que té quan aparentment això està pràcticament a les acaballes, segons algú que voldria dir-ho, i no és cert.
L'Església Catòlica representa, per dir-ho així, en xifres més aproximades, més de 1.500 milions de catòlics, si sumem tots els cristians, doncs, 2.000 milions o més, dels més de 6.000 milions d'habitants del món, és una quantitat important. Senyors, entre els temes que s'han comentat aquests dies, per exemple, quan s'ha informat sobre les congregacions generals des del Vaticà, s'ha parlat de nova evangelització, és a dir, de tornar a cristianitzar aquests llocs com a Europa, d'arrels cristianes, s'ha parlat de la cúria, cúria, aquest tema tan desgastat, si em permeten, no? La cúria vaticana, de la figura del papa, que és el cap i pastor de l'Església Universal, però que també és un servei, és bisbe de Roma. I Benet XVI em sembla que s'ha encarregat molt d'intentar replantejar i reorientar aquest servei, potser no tant com a superbisbe del món, sinó com a servidor, no? Ell es presentava com un humil servidor de la vinya del Senyor. Aquí s'han dit moltes coses. Després també, doncs, la importància de la col·legialitat de les relacions amb les diòcesis, amb els bisbes de tot el món. Quins reptes creuen que ha d'afrontar l'Església, aquest nou papa? I ara direm algun nom dels que sonen, a veure si creuen vostès que algun el pot fer millor, aquest canvi.
Jo crec que el successor de Pere és un servidor de la unitat. Hauria de ser un servidor de la unitat. Això costa molt, perquè, és clar, com tu has dit, amb una institució que té influència sobre 1.500 milions de persones, doncs no hi ha. Unitat no vol dir homogeneïtat, vol dir potser comunió. I ser un servidor de la comunió, d'un vincle de comunió, doncs primer necessites unes habilitats personals. No tothom, per caràcter, per tarannà, pot ser-ho. I en segon lloc, necessites una capacitat molt gran i necessites un esforç col·legiat. No pots representar 1.500 milions de persones si només ets tu. Necessites un equip en el que hi hagi diferents sensibilitats.
Ara bé, l'equip ha de ser bàsicament a Roma, també a tot el món, tots els bisbes, aquesta és la gran qüestió també, no?
Home, semblaria que hauria de ser tot el món. Si comparem l'Església amb una gran empresa que està a diferents països del món, doncs l'ideal és que no tot es decideixi des de la seu, sinó que les filials hi participin, no? I més en el cas de l'Església, on les diferents esglésies locals estan en comunió amb l'Església de Roma, no? Sí, i aquí s'han d'instrumentar doncs, mecanismes, s'han d'instrumentar protocols, procediments, perquè això sigui fluid i això funcioni.
Sí, jo el que diria és que l'Església s'ha avançat molt a la història de la humanitat i potser va ser qui realment es va plantejar el tema de la globalització abans que ningú. Perquè, diem, pensar que vas evangelitzar, diem, altres terres molt lluny, diem, d'on neix el gresol de la cultura religiosa, doncs això és molt important.
La primera novetat és que Crist, el fill de Déu, no és només pel poble d'Israel, sinó per tot el món, és el primer missatge globalitzador.
Globalitzador que podem tenir, no? I per tant, diem, jo crec que seguir, diem, fent la difusió d'aquests valors i intentar que aquests valors doncs, arribin al màxim de gent possible és fonamental, no? En tot cas, aquí és on entra el tema de la susceptibilitat, de dir, potser realment ha arribat el moment de que hi hagi un papa que no sigui europeu, no? En aquests moments, en aquesta terna que apunten els diaris, estem un 2-1, no? Europa-Amèrica, potser. Potser ha arribat aquest moment.
Dos americans i un europeu. L'europeu és Angelo Scola, arcabisbe de Milà, i els americans són Sin o Son O'Malley, arcabisbe de Boston, i també el cardenal brasiler Odilo Pedro Schreder, de Rio de Janeiro, si no recordo malament. Bé,
doncs... De São Paulo.
De São Paulo, perdoni. Sí, gràcies. Sí. Ara se m'ha creuat la seu de la Jornada Mundial de la Joventut de l'estiu vinent, que també pot tenir alguna influència en l'elecció, si és que fos aquest papa. Bé, com ho veuen, això? Ja que ha dit el senyor Duran que hi ha tres candidats que treuen els diaris, són travesses o són comentaris dels vaticanistes, tenen un valor doncs, tot tan relatiu com vulguin.
També hi havia un quart bisbe austríac que també estava...
Christoph Schönborn, que ja sonava ara fa 8 anys.
Que
sí.
També estava, no? I el que també sorprèn de fons és aquest tema de la presència italiana constant, no? Aquesta sí. És a dir, que, bueno, suposo que pel lloc i per la seu...
És el bisbe de Roma, clar.
Doncs...
Home, està clar que ha de parlar italià, no?
Entre els inconvenients que alguns diaris treien aquests dies d'algun d'aquests candidats és que no parlava del tot bé l'italià. Suposo que l'aprendrà ràpid, si no el sap prou bé. Hauria de saber-lo.
Home, sí. Però aquí ja hi ha un element interessant, no? I és que el Sant Pare actual ha de ser poliglota. Justament per captar diferents sensibilitats.
Parlar com a mínim l'anglès, el francès, l'italià, el castellà...
Això com a mínim.
Com a mínim.
Com a mínim. Un líder d'aquesta naturalesa ho ha de ser.
Ja ho han estat els últims, ens consta. Sí, Joan Pau II i Benet XVI parlaven aquestes llengües i més.
I més.
I el llatí, evidentment, que això es porta a la sang, no?, dels cardenals.
Jo crec que molts dels cardenals s'entenen millor amb altres llengües que el llatí, perquè el llatí és una llengua morta i gairebé enterrada. I fins i tot a l'Església té una presència protocolària, però cada vegada menys evident.
Avui serà la litúrgia en llatí, ja ho avisem, tot i que els oients que coneguin la celebració eucarística podran seguir aquesta missa tranquil·lament. La pregària eucarística en llatí es pot seguir si ja coneixes més o menys de què parlen, no?
Els que som grans, els que som grans. Sí, encara, els més joves... encara recordem aquestes misses en llatí.
Era tot en llatí, ara no, però... Sí. Però atenció, perquè amb el ritual del Concili Vaticà II també es pot celebrar en llatí, no s'hauria de confondre l'ús del llatí amb la litúrgia preconciliar, són dues coses diferents. Però vaja, sí.
Jo el que sí que penso que és important és que el proper papa tingui una experiència, pot venir o no pot venir, però que tingui una experiència del que anomenem Tercer Món. Jo crec que això és molt important. L'Església Europea és molt diferent de l'Església en el Tercer Món.
Per tant, un papa de caritat, de fet ja ho porten el nom, presidir l'Església en la caritat, no? El papa.
Doncs això és molt important, perquè és una sensibilitat que cada vegada abasta a més milions de persones i a més milions de creients, i que és diferent de la sensibilitat que nosaltres tenim a Europa o fins i tot a Amèrica del Nord.
Doncs que tingui experiència en el Tercer Món, ens ha donat algunes pautes el senyor Calderón.
Ja n'has descartat dos d'entrada.
El que passa que... També
no, que tingui experiència.
Hi ha papes europeus que la tenen,
sí,
papes
exacte.
Italians,
sí, sí,
o vaja,
sí.
Cardenals italians.
Sí, que la tenen, perquè bueno, han tingut una certa vivència i crec que és important, no?
Sí, sí.
Bé, soc totalment incapaç de valorar els personatges en concret, però no conec ni la seva història ni la trajectòria, ni tan sols el pensament o posicionament. El que sí és cert és que si veiem el mapa, diguéssim, de distribució dels catòlics i el creixement en els darrers anys, és Sud-amèrica on realment està creixent d'una forma més clara i més sostinguda. No?
Amèrica Llatina, Centroamèrica i Sud-amèrica, sí.
Exacte. Per tant, potser realment és allà on tindrien que fixar una miqueta doncs, el bipolar, diguéssim, del que seria doncs, el creixement de l'acció evangelitzadora, no? Per una altra banda, reptes en tindran molts altres, també, el Sant Pare. Hi ha una modernització de l'Església i del pensament, inclús, de l'Església, que sense anar-nos en fora del que seria ortodoxia, però que caldria posar sobre la taula i caldria reflexionar profundament en intentar modernitzar alguns dels aspectes que ens estan allunyant una miqueta doncs, a la societat del que seria el pensament cristià. I per una altra banda, el que tenien que defugir, i amb això han estat els diaris bastant durs, en tot cas, en aquests darrers dies, és de que aquells que governin l'Església, no sols el Sant Pare, sinó també aquells que li donin suport, el que no poden constituir-se és amb una aristocràcia púrpura. Vull dir, realment són servidors. La figura de ser de servidor d'un col·lectiu, d'una comunitat, i no pas d'un posicionament aristocràtic que em situa per sobre del bé i del mal. Jo crec que amb això també cal treballar-ho.
Sí, senyor Durant, que
sí,
volia...
Sí, no, jo el que volia comentar, o fins i tot preguntar si algú de vosaltres potser em pot orientar en aquest sentit, és a dir, existeix un plantejament programàtic dels candidats en aquesta fase deliberativa que ha arribat fins ara? És que jo entenc fase deliberativa analitzar la problemàtica existent en un entorn molt concret, sí. Però els candidats fan...
Els candidats individualment no, però sí que s'elabora un cert programa col·legiadament, pel que sabem. És a dir, no es presenten candidats, no està permès. No.
I per tant, la fase programàtica és de l'Església global i qui assumeixi el pontífex haurà d'assumir...
Ha de tenir en compte això, però tampoc és un programa d'obligat compliment, marcat... No sé què en pensen els altres. Jo li intento respondre d'entrada,
sí,
senyor Durant.
No, però...
Ni idea, però realment és diferent a el que estem acostumats. La democràcia, diguéssim, partidària.
El programa de govern...
El candidat no s'autoproclama candidat. Vull dir, suposo que és el contrari. Més aviat, jo no dic res, són els altres els que han de trobar
això,
amb mi
una persona
uns determinats valors
que permetin desenvolupar aquest programa.
I al final, com aquell que diu, et cau el pes a sobre de la responsabilitat.
L'esperit és sempre aquest, t'elegeixen els altres. Clar. El papa l'elegeixen els altres, no es postula a ell, no es dona a conèixer, no fa campanya, per dir-ho així.
Sí. I algú deu pensar, malhora que van pensar en mi, no suposo.
Sí, sí. Ha passat moltes vegades el mateix que Ratzinger, quan el van elegir papa fa 8 anys... també va insistir, va preguntar, voleu dir que sóc jo? Sí, sí.
Potser per això, perquè no hi ha un programa per cada candidat, és encara més important l'estil de la persona. el lideratge. I és veritat, l'Ignasi Arbusà deia, bueno, no conec els cardenals com per emetre una opinió. Als diaris he llegit aquests dies que molts cardenals no es coneixien lo suficient entre ells i el que feien era buscar les biografies dels altres a internet. Mm. Això ho comentaven els diaris, és a dir, que no estem massa pitjor que ells en aquest sentit. Jo el que sí que penso és que si el govern de l'Església ha de ser col·legiat, els cardenals s'han de conèixer més i s'han de trobar més. És una cosa ben fàcil en aquests moments.
I no només en aquests períodes.
I no només en aquests períodes previs. Han de trobar-se més, s'han de conèixer personalment.
Hi ha molts que es coneixen, però pel que hem sentit aquests dies, el mateix arquebisbe de Barcelona ens ho ha dit, doncs altres no es coneixen tant. I les congregacions generals han servit per això. Però bé, pensa vostè que podria ser més, no?
Jo crec que podria ser més, i més en un món globalitzat, i més si caminem cap a una col·legialitat del govern de l'Església.
Sí.
I això no és massa difícil, jo crec que és assumible fàcilment.
Bé, avui amb l'economista Ignasi Arbusà, amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, i amb el consultor sanitari, amb el consultor sanitari Ignasi
Arbusà,
i amb l'economista Alfons Calderón, perdoni. Sí, malament. Malament si el protodiaca, quan anuncia el nou papa, s'equivoca de nom, malament. I després surt un altre, en aquest cas.
En els polítics ha succeït això, tots recordem algun jurament en què un jura ser ministre d'una altra cosa. O...
Sí, això li va passar a Joan Clos l'any 2006,
exacte.
Ministre de Justícia va dir quan era d'una altra cosa, sí. Bé, senyors, no tenim temps de parlar d'altres temes que són també molt importants, però els deixarem per més endavant. Avui, naturalment, molt pendents d'aquesta elecció del Papa en el conclave. Ara, d'aquí uns moments, parlarem amb el teòleg Salvador Pié, que és a Roma, perquè és professor de la Gregoriana, i ens donarà algunes possibles pistes, no de noms, precisament, sinó d'altres línies del que pot passar. Gràcies, novament, Ignasi Arbusà, Màrius Duran i Alfons Calderón. Bon dia, fins la propera.
Gràcies,
bon dia.
Bon dia, bona hora.
Passen 4 minuts a les 9, ara parlem amb Salvador Pié. L'Església avui comença el procés per a l'elecció del nou papa, el procés decisiu, perquè, de fet, el període de seu vacant ja fa uns dies que està en marxa i hi ha hagut, en les últimes jornades, les conegudes congregacions generals de cardenals. Avui comença el que podríem dir l'hora de la veritat, el conclave d'elecció en secret per part dels 115 cardenals electors d'un nou papa. D'aquest moment ens parlarà uns minuts avui des de Roma el teòleg, eclesiòleg i professor de la Universitat Gregoriana de Roma i també de la Facultat de Teologia de Catalunya, Salvador Pié. Doctor Salvador Pié, bon dia.
Bon dia, Déu-vos-guard.
Déu-vos-guard. Com estan les coses a Roma? On es troba vostè
en
aquest moment?
Ara que acabo de tenir el privilegi d'acompanyar el nostre cardenal de Barcelona fins a l'entrada mateixa de Santa Marta, o sigui, un privilegi, i ara ens preparem a les 10 per participar a la missa que serà d'inici, o sigui, del conclave d'alguna manera, encara sí. Que no serà obert a tothom, la missa de pregària per l'elecció. O sigui, per tant, estem, i aquesta tarda ja comença el conclave, pròpiament dit.
Vostè,
per tant, estem en un moment molt, molt històric.
I tant. Com està el cardenal Martínez Sistà? Com l'ha vist?
Molt bé, molt en forma. Molt en forma, en aquest sentit millor de la paraula. Jo he hagut dos actes que penso que són importants, el que va fer dissabte, diumenge, a l'església, bueno, al seu lloc titular de Sant Sebastià, a les catacombes, que va ser una celebració molt entranyable, moltíssima gent de la seva seu titular. I ahir, al Col·legi Espanyol, on ell ha viscut aquests dies, doncs, també es va fer la missa al vespre presidida per ell i per pregar doncs, pel conclave, i també va ser un acte molt emotiu i molt bé, unes homilies i unes paraules. S'ha veu realment doncs, amb un home molt sensibilitzat al moment i emocionat, com no, per poder participar en aquesta elecció del nou papa.
Estava previst que des de les 7 del matí...
Estem ben representats, estem molt ben representats.
Molt bé.
També l'Església de Sana i anem de totes les esglésies també
de Catalunya.
De casa nostra i, evidentment.
Doncs celebrem que sigui així i esperem que, amb l'ajuda de l'Esperit Sant, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, pugui participar doncs, amb tota la consciència i amb tota la força en aquest conclave. Doctor Salvador Pié, a les 7 estava previst que comencessin a desplaçar-se tots els cardenals, ara són gairebé les 9. Sap vostè si han arribat tots ja a la residència de Santa Marta?
Bueno, sí, ara els he vist, n'hi havia molts, estaven entrant, perquè ara a les 9 s'acaba, diguéssim, l'entrada, perquè a 9:15 han d'estar ja preparats per la celebració que comença a les 10. Estaven ara entrant molts cotxes, entrant i sortint, tothom era de 7 a 9. Suposo que ja hi són tots, perquè ja era previst, i per tant la cosa doncs, està ja ben a prop.
Sí. Vostè i altres preveres que hi hagi per Roma es revesteixen per concelebrar en aquesta missa, també?
No celebren. Només,
no?
Només concelebren els cardenals.
Els cardenals.
Els cardenals, no, ningú més.
Ningú més. Per tant, són els 200... no arriben a 200,
bueno,
no?
Sí, els cardenals que siguin... Que siguin no sé quants... Hi ha hagut alguns dies 181, no sé quants...
Sí, en tot cas, els electors sí. I els majors de 80 anys, vaja. Sí,
sí, tots, avui van tots els cardenals, van també tots a la celebració aquesta. Bé. De pregària per l'elecció del papa.
Com creu vostè, doctor Salvador Pia, que serà el conclave? Quina és la previsió, la impressió que vostè té? Pot ser curt?
Bueno, la impressió que pot tenir molt divers, una mica difícil. Fa 8 anys semblava que al final... la candidatura del canal Ratzinger, encara que hi havia un mica el problema de l'edat, semblava bastant important i, per tant, centrava de fa 8 anys en un candidat més fort de tots. I penso que en el moment actual sembla que la cosa està una mica més encara per acabar de decidir, que pot haver-hi dos candidats almenys més rellevants. I, per tant, això podria portar primer a una cosa una mica més llarga, com un dia més, tampoc no és possible, perquè són quatre eleccions cada dia, per tant, són bastant. I podria pensar que si això es bloquegés, si hi hagués molt l'empat, per dir-ho d'alguna manera, i es veiés amb dues o tres votacions que no hi ha cap dels dos, que llavors sortís una sorpresa, que seria un tercer, que aquest dia és el més difícil de dir qui pot ser aquest tercer. Penso que els dos noms, evidentment, són el cardenal Scherer de Brasil, molt recolzat per la Cúria, i l'altre, cardenal Scola de Milà, molt recolzat per Europa, Amèrica i tal, no? Sembla que això és bastant verosímil, però pot haver-hi la sorpresa perquè aquestes dues candidatures, per dir-ho així, doncs no conflueixen, i esclar, arribar al 77%, allà el 77% de vots, que vol dir les dues terceres parts, vol dir que algú ha de fluixar o ha de confluir, podríem dir. Si això no fos, podria sortir un tercer. Que llavors jo crec que aquí és on estem... avui es parlen de diversos noms, però se'm fa difícil acabar de veure qui pot ser tercer. No sé.
Es parla del cardenal...
Schönborn
d'Àustria, i també Sean O'Malley, de Boston.
No.
Aquest no el creu vostè, no?
Un americà. Això jo crec que... Bueno, amb tots els respectes, però això és opinió meva.
No, i tant,
i els americans, amb tots els respectes, això no vol dir que no siguin molt valuosos, i que el Malin no sigui, però...
Vostè apunta més cap a... El duel inicial seria entre Angelo Scola, de Milà, i Odilo Scherer, del Brasil, de São Paulo.
Exacte. Jo penso. Em dóna la impressió que va més per aquí, i que llavors un tercer, doncs, podria sortir, però no crec... Jo crec que seria segurament un europeu. Ho he dit, el problema de la denúncia que van fer d'un germà seu, desgraciadament, que no té cap culpa, pedòfil, i això pot portar problemes, perquè seria un bon candidat, en el sentit de síntesi, perquè... Però, vaja.
Aquí és el que...
Veurem
com va, exacte. Veurem com va, però en tot cas sembla que el segon o tercer dia podria ser ja la fumata blanca.
Podria ser, sobretot si es va confluint aviat. Sí que hi ha una certa voluntat d'anar de pressa, però, bueno, la pressa és mala consellera, i com que en aquest cas no hi ha una candidatura tan clara com hem vist després que va haver-hi llavors en aquell moment, jo per això m'inclino a dir que potser serà una mica... pot haver-hi un dia més... de pausa, no? Però vaja, sempre sabem que les sorpreses poden sortir i, evidentment, el discerniment que han de fer, il·luminats per l'Esperit Sant, els nostres cardenals, doncs ens pot donar també les sorpreses convenients, no?
Moltíssimes gràcies, doctor Salvador Pié, per haver-nos acompanyat en directe mentre es desplaça des de Santa Marta, on acaba d'acompanyar l'arcabisbe de Barcelona a la residència, fins a la Basílica de Sant Pere. Estem molt agraïts a l'esforç que ha fet. A la celebració, efectivament, una celebració que donarem en directe per Ràdio Estel per als qui ens escolten. Molt bon dia i una abraçada.
Home, igualment, bon dia a vosaltres, i la pregària units tots.
Units tots, efectivament. Adéu-siau. Ara, quan passen ja 3 minuts i mig de les 9, titulars amb el Gerard Carrión, després parlem amb Eugeni Gay, exmagistrat del Tribunal Constitucional, advocat i expresident del Consell General de l'Advocacia Espanyola. Ens parlarà de molts temes d'actualitat.
Hola, bon dia. Tot està a punt perquè comenci el conclave que ha d'escollir el successor de Benet XVI. D'aquí una hora, a les 10 del matí, es farà la missa Proligiendo Romano Pontifice a la Basílica de Sant Pere, presidida pel degà del Col·legi Cardenalici, el cardenal Angelo Sodano. A partir de 4:45, els 115 cardenals que participaran en el conclave es tancaran a la Capella Sixtina. I a les 8 del vespre podem tenir doncs, la primera fumata, que pot ser blanca o negra, però tot apunta que sigui negra avui. Canviem de qüestió. 4 mesos després de la seva publicació, el ministre de l'Interior espanyol, Jorge Fernández Díaz, compareix avui al Congrés per explicar d'on va sortir l'esborrany policial, on s'atribuïen comptes a Suïssa al president Mas i a membres de la família Pujol Ferrusola. La compareixença coincideix amb la publicació avui mateix per part de diversos diaris, documents on el banc suís Lombard Odier nega tenir o haver tingut comptes a nom de Mas o els Pujol, almenys en els darrers 10 anys. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha alertat que els ingressos de la Generalitat baixaran un 1% aquest any, tot i la pujada d'impostos aprovada per aquest exercici. Aquesta previsió, a més, inclou la partida del fons de competitivitat que, en principi, el govern espanyol ha de pagar. En clau internacional, Nicolás Maduro ja és oficialment candidat a la presidència de Venezuela. Davant de milers de seguidors, el fins ara vicepresident ha fet el primer míting un cop formalitzada la candidatura per les eleccions que se celebraran el proper dia 14 d'abril. I acabem fent un apunt als esports. El migcampista blaugrana Xavi Hernández, malgrat no disposar encara de l'alta mèdica, va entrenar ahir en la convocatòria del partit de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Milan. El partit començarà 8:45 del vespre i es podrà seguir en directe per TV3.
Ràdio Estel.
El nostre temps requereix una intensa activitat educativa i un compromís responsable de part de tots, per tal que la recerca de la veritat sigui promoguda en tots els àmbits i prevalgui sobre qualsevol intent de relativitzar-ne les exigències o d'ofendre-la. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 24a edició de la Sardana de l'any. Cada diumenge a les eliminatòries. Vota la teva preferida a www.lsda.cat o al contestador de la Federació Sardanista de Catalunya, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
14a temporada de concerts a Barcelona. Els dies 13, 14 i 15 de març, el Rèquiem de Mozart torna a la Basílica de Santa Maria del Mar, amb la Coral Polifònica de Puig-reig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Entrades a El Corte Inglés, Ticketmaster i Teleentrada. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
La justícia, la societat i tot el que són els càrrecs i els conflictes institucionals han estat notícia aquests dies, per exemple, amb el cas del fiscal en cap de Catalunya, que va veure acceptada la seva renúncia pel fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce. El fiscal Rodríguez Sol, per tant, va plegar després d'haver dit que era legítim que Catalunya pogués celebrar una consulta si aquesta era legal. D'aquest tema, que ha estat una de les fonts dels terratrèmols polítics d'aquests dies i dels conflictes entre els partits, el comentarem juntament amb molts altres de l'actualitat, sense ignorar naturalment el conclave que comença avui per a l'Església, amb Eugeni Gay, que va deixar a l'estiu passat la vicepresidència i el càrrec de magistrat del Tribunal Constitucional. Ara, més tranquil, analitza l'actualitat i també mira cap al futur des del seu despatx de Barcelona. Eugeni Gay havia estat també col·laborador d'aquesta casa com a tertulià en el primer cafè de Ràdio Estel i avui estem molt contents, quan passen 10 minuts de les 9, de tenir-lo entre nosaltres en directe. Senyor Eugeni Gay, molt bon dia.
Molt bon dia.
I molt oportuna la seva presència aquí per molts motius. D'entrada tenim un moment molt important per a l'Església. Vostè, com a home públic i com a home creient, com valora aquest moment que viu l'Església amb el conclave?
Doncs miri, amb molta esperança. Jo crec que és un moment d'aquells històrics que ens ha tocat viure i que molt poca gent havia viscut a la història de l'Església, com és la renúncia d'un papa en el seu ministeri. I crec que és un dia de profunda reflexió i que hauríem tots de encomanar-nos a l'Esperit Sant, no?, perquè il·lumini els electors en l'elecció d'un nou pastor d'aquesta Església. De qui únic senyor és precisament, doncs, nostre senyor.
El successor de Pere, el primer dels apòstols, d'acord amb la revelació i els evangelis, no? Aquesta és la missió del papa, no? És el primer dels bisbes del món, per dir-ho així, i també ha de ser un factor d'unitat. Per això, per trobar la persona adequada humanament és difícil.
És imprescindible. És evident que l'Església, doncs, camina amb els homes, però que l'Església té per vocació precisament la de transmetre l'Evangeli i transmetre, doncs, el testimoni del Crist entre nosaltres, i això és importantíssim. Això transcendeix qualsevol tipus de política eclesial i esperem i confiem, doncs, que tinguem un gran Sant Pare com hem tingut en els darrers anys, o com a mínim des de que jo he estat conscient de les eleccions dels Sant Pares, doncs ha estat realment un encert del que hi ha hagut a les seves eleccions, cadascú amb el seu carisma, cadascú amb el seu caràcter, cadascú amb els seus defectes, cadascú, doncs, amb les seves virtuts, i certament les d'aquest home que ha renunciat han estat extraordinàries. A mi m'ha sorprès absolutament, no perquè no el coneixés, sinó o el coneixés i l'hagués llegit, però el que més m'ha impressionat ha estat la seva humilitat, el seu sentit de la realitat, la seva entrega i la seva posta en mans de Déu, quan ha dit: jo realment no puc seguir en aquesta responsabilitat, i aquesta ha estat probablement una de les creus més grans en la qual es pot haver trobat. Cadascú és com és, i cadascú ha d'acceptar les seves limitacions i posar-se en mans de Nostre Senyor, que és el que haurien de fer tots els cristians, evidentment.
Vostè, com a home d'Església, ha col·laborat i ha vist la realitat, les llums i les ombres de les realitats eclesials. També ha col·laborat amb l'arquebisbat de Barcelona, anys enrere, com a advocat en els temps del pontificat del cardenal Carles. Ara, com veu l'Església a Catalunya? Tenim un cardenal que votarà des d'avui, el cardenal Martínez Sistac.
Els tres darrers cardenals de Barcelona han pogut votar amb els conclaus, no?
Jubany, primer.
El doctor Jubany, un gran arquebisbe, cardenal, i un gran jurista, i una gran persona, doncs va participar amb el conclau que va ser elegit, és a dir, el Papa Joan Pau II.
I abans Joan Pau I, que va ser poc, un mes abans. Sí.
Va ser exactament un mes abans. I tant es deia, fins i tot es va fer un acudit, de que el Papa Wojtyla va sortir perquè hi havia tants enrenous, havia passat el de Joan Pau I o II, que en un moment determinat el cardenal Jovany dins del conclau va dir Wojtyla! I tothom va entendre que s'havia de votar Wojtyla.
I per això va sortir, que va ser una sorpresa, efectivament.
Això és el que es deia. Sí, sí, sí. El doctor Carles va participar al conclau que es va elegir a Benet XVI i ara el cardenal Martín Sistac doncs, participarà en l'elecció del nou papa. Jo crec que això és important. La diòcesi de Barcelona és una de les diòcesis més importants d'Europa en extensió, en densitat, en número de catòlics i de creients. I jo crec que és lògic doncs, que hi sigui el representant de l'Església de Barcelona en el conclau. Sí.
Doncs veurem qui surt. Vostè té alguna previsió, alguna impressió de qui pot sortir de papa?
No. Jo des que tinc també ús de raó, crec que també Pius XII estava bastant clar que seria el successor de Pius XI, però excepte el cardenal Montini, que va ser Pau VI, que es veia bastant clar que seria ell, i aquí el cardenal Martini i el cardenal
Ratzinger, ara fa 8 anys. Sí.
Semblava que estava una mica clar, però, per exemple, l'elecció de Joan XXIII va ser absoluta sorpresa. Tots els diaris, no únicament del nostre país, sinó de tot el món, donaven per fet que seria el cardenal Spellman, que era el cardenal de Nova York. I de l'únic que no es parlava era de Joan XXIII, no? Ja no diguem-ne del Papa Luciani, de Pau I, Joan Pau I. Ja ho veurem.
Sí, ja sí. Veurem. De vegades les travesses són perilloses sí, per allò de qui surt,
i a
qui entra
crec
pap.
Crec que la nostra postura ha de ser la de l'adoració i la de comunió de tots els cristians en aquests moments, en espera del que decideixin, sí, sí. Del que decideixin ells.
I el que surti, doncs,
i després ajudar-lo.
I ajudar-lo.
Ajudar-lo, no fer-li la vida impossible, doncs netejar tots els problemes, com ha posat de manifest doncs, el Sant Pare, amb dir coses molt serioses sobre temes que eren tabús dins de l'Església, i ha estat un home valent i un home doncs, que ha posat sobre la taula la preocupació que amb ell li ha produït també la situació en la que es troba l'Església.
Avui parlem amb Eugeni...
No cal amagar, els temes no s'han d'amagar.
No s'han d'amagar, efectivament. No s'han d'amagar. La qüestió de la pederàstia, per exemple...
I aquest Sant Pare no l'ha amagat i ho ha posat sobre la taula, tots els problemes que té l'Església, i hi ha un informe secret que a mi em sembla que s'ha de respectar, que no té per què, perquè la seva voluntat ha estat donar-li al nou Sant Pare perquè prengui consciència dels problemes que té l'Església i problemes que ha de resoldre la pròpia Església. L'Església no són els cardenals, l'Església és tota l'Església universal, totes les diòcesis, els cristians, els capellans, els laics, tots, absolutament tots. Estem implicats en això.
Moltes gràcies per aquesta reflexió. Avui parlem amb Eugeni Gay, que durant la seva vida de jurista ha estat entre altres missions, ha tingut entre altres missions la de ser president del Consell General de l'Advocacia Espanyola i també magistrat i després vicepresident del Tribunal Constitucional. Això va ser fins al juliol, 2 anys després del que tocava. Per tant, finalment, després que els dos grans partits espanyols del Parlament espanyol no es posaven d'acord, vostè va poder acabar el seu mandat. Com veu tot aquest tema de la judicatura del Tribunal Constitucional i del que és el necessari acord que de vegades no arriba?
Quin problema tenim? El Tribunal Constitucional és un tribunal absolutament instrumentalitzat per als partits polítics i per als governs. És a dir, totes les lleis importants que s'aproven amb uns parlaments o amb uns altres són portades normalment al Tribunal Constitucional com si aquest fos una tercera càmera que tingués de resoldre els problemes que no han sabut resoldre els polítics. Els jutges no estem per resoldre problemes dels polítics, sinó per jutjar segons els cànons constitucionals. I aleshores les decisions dels jutges no poden ser precipitades, no poden ser ràpides, es parteix de la presumpció de constitucionalitat dels actes de qui promouen aquestes lleis o aquestes decisions, quins responsables tots, absolutament tots, han jurat fidelitat a la Constitució i han jurat complir-la, fer-la complir, i per tant hem d'imaginar que els seus actes estan pensant precisament en la Constitució com a nord de la seva política. Si no és així, el debat es fa inintel·ligible per al dret. I jo crec que una de les faltes de respecte més gran en aquests moments, i una de les grans crisis d'aquest moment, no és la crisi econòmica, sinó que la crisi econòmica és el resultat d'una crisi de valors constitucionals i d'una crisi de valors del que és l'estat de dret. Hem d'anar als primers articles de la Constitució espanyola i als primers articles, per exemple, en el cas de Catalunya, de l'Estatut de Catalunya, per veure fins a quin punt, ni en un lloc ni en un altre, s'estan complint les expectatives de la llei, de l'Estatut i de la Constitució. Que tenen molt clar el que és la democràcia participativa dins, naturalment, de l'ordre constitucional i legal establert en els nostres ordenaments jurídics, del que és la dignitat de la persona, el respecte que mereix la persona, els drets econòmics i socials de la mateixa, sense els quals no es pot viure en dignitat. Menys tenir aquests drets és atemptar contra l'estat de dret. I un atemptat contra l'estat de dret, naturalment, posa en qüestió tot l'edifici. I aleshores s'han de buscar raons per excusar o per dissimular allò que no es compleix. Per exemple, vostè ha dit que jo vaig estar 2 anys més al meu mandat. Això és absolutament intolerable. Els meus antecessors, els que van sortir el terç anterior, van estar 3 anys i 1 mes. I aquest incompliment, vostè s'ha referit que era dels 2 partits majoritaris. No és cert. És de tota la Càmera i de tots els partits que formen la Càmera. Perquè la petició de que això es produís es pot fer a la mesa del Parlament i durant aquells 3 anys únicament es va fer els darrers mesos una insistència en aquest sentit. No hi ha ni havia propostes davant de la taula d'aquest tema. És molt fàcil, fer crítiques pensant que nosaltres no tenim cap palla en el nostre ull. El respecte absolut, necessari, imprescindible de l'ordenament jurídic és l'única forma de viure en pau.
Senyor Eugeni Gay, per tant, vostè s'ha sentit una mica decebut per l'ús dels instruments jurídics i polítics que tenim per gestionar el govern de la judicatura, la justícia, el Tribunal Constitucional, altres òrgans, perquè tenim un sistema que més o menys pot funcionar, no? Pot ser millorable, però...
Tenim un sistema que parteix de la vida que passa de l'absolutisme feudal, va dir, a l'alliberament que va representar el passar a les monarquies absolutes, on els ciutadans van tenir un poder que els garantia una mica més els seus drets, però que era el poder absolut del sobirà. D'aquesta sobirania de l'Estat, a finals del segle XVIII, començaments del segle XIX, hi ha la Gran Revolució, les grans revolucions, que canvien la història i es passa la sobirania al poble. I això ho encarnen les nacions. Després de la Segona Guerra Mundial, aquesta sobirania va i queda traspassada a la persona humana, en virtut de la seva dignitat. I en aquests moments, va dir, no hi ha més sobirà davant de la llei que l'individu. I en aquest sentit, és molt important deixar clar que tot l'ordenament jurídic, incloses les constitucions i el que està per sobre les constitucions, que són els ordenaments, per exemple, en Europa, de la Unió Europea o del Consell d'Europa, doncs han de respectar aquesta realitat. I quan no respecta, doncs es posa en qüestió el propi sistema que ha de sostenir la convivència. Un tema li posaré que és de gran actualitat i que crec que està profundament desenfocat. Les taxes judicials. Es diu que les taxes judicials són caríssimes i que el que s'ha de fer és o suprimir-les o posar-les molt més barates. No és aquest el problema. L'estat democràtic se sustenta sota 3 poders que són independents entre si, que són el legislatiu, que és el poder rebut directament del poble, l'executiu, que és el poder rebut de l'executiu, i el judicial, que és un poder independent que també ve del poble. No ha de venir d'unes suposicions, ve directament del poble, com passa a Anglaterra. Si l'accés dels ciutadans en aquests poders ha de ser mitjançant un pagament, no podrem sostenir els drets econòmics i socials. Si de la política pressupostària i financera els estats són incapaços de mantenir l'accés gratuït a un d'aquests tres poders, vull dir, ens hem equivocat. Ja vam tenir en el seu dia. No és una qüestió de concepció.
Sí, sí.
No és una qüestió de necessitat econòmica. És una concepció d'estat. Per tant, ja existeixen taxes que són de sortida. Diu, és perquè es pleiteja molt. No, perdoni. El litigant temerari és condemnat en costes. Aquestes són les taxes. Però l'accés a la justícia ha de ser gratuït en qualsevol cas. En qualsevol cas.
Per tant, aquestes taxes del ministre Ruiz Gallardón, vostè no està d'acord, evidentment.
No és que no estigui d'acord, és que són un atemptat a l'estat de dret. I li puc assegurar, li garanteixo, són un atemptat a l'estat de dret. I les taxes que va posar la Generalitat per l'accés a la justícia són un atemptat a l'estat de dret. Vaig sentir en un moment determinat el responsable de la política catalana que va dir, hem recorregut això perquè això és competència de la Generalitat. No és competència de la Generalitat, és competència de la Generalitat de l'Estat, el no posar taxes. Aquesta no és una competència, és una obligació, és una obligació democràtica de l'Estat de dret.
L'hem entès perfectament. Senyor Eugeni Gay, com sap, i de fet és un dels motius pels quals havíem demanat la seva presència avui aquí, el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, acceptava fa uns dies la renúncia del fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, una renúncia que, segons va dir Torres Dulce, es va produir lliurement i voluntàriament, però ja se sap que el fiscal Rodríguez Sol havia dit uns dies abans de renunciar, havia defensat una consulta sobiranista a Catalunya si era legal. Això també ha donat peu a moltes declaracions. Sí, des del govern espanyol sostenen que s'han de vigilar les declaracions polítiques quan una persona té un càrrec judicial tan important i altres doncs, han defensat la llibertat que pugui tenir d'expressar-se.
Sí, bueno, els jutges, els fiscals en general, va dir, tenim una llibertat limitada, això és evident, és a dir, en els casos que, sobretot els que podem conèixer els casos, i aleshores, va dir, un jutge que fa unes declaracions determinades i després ha de conèixer el cas i aquestes declaracions ja han estat fetes, doncs difícilment, va dir, podrà doncs, jutjar i, a més, seria una causa de recusació. Amb el fiscal, doncs, li passa quelcom similar, però a diferència del jutge, que no està sotmès jeràrquicament a ningú, la fiscalia està organitzada en forma jeràrquica i, per tant, les instruccions del fiscal general de l'Estat les han de complir els fiscals, que no tenen una independència, però sí que tenen una imparcialitat, que és fonamental. El fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és una persona d'una honestedat provada i d'una valia jurídica i humana, doncs fora de tot dubte, va fer unes declaracions en les quals no estava recolzant, va dir, cap tipus de política en concret, sinó que feia referència a la situació que se'n podia derivar del debat que existia. I aleshores jo entenc que ell estava en el seu dret de poder dir el que creia perquè, a més, mostrava la seva postura davant d'aquesta realitat, és a dir, la seva postura personal. No estem en el supòsit en el que ens trobem i jo respecto profundament la decisió doncs dels òrgans que s'han d'encarregar de judicar i de resoldre aquests temes, però puc compartir-les o no compartir-les i em sembla que ha estat poc afortunat probablement la decisió del fiscal. Primer perquè no tenien la importància política a la que es refereix, que si l'hagués tingut, doncs crec que no podia haver-les fet, sinó que mostrava una opinió sobre un hipotètic estat de la qüestió. I a mi em sembla,
a partir d'una pregunta periodística,
sembla que tenim en tot això una susceptibilitat tan enorme amb un costat i amb un altre com si fos l'únic problema del nostre país. I, evidentment, el gran problema d'aquest país és algo que avui he llegit a la premsa. Un ministre anglès, per haver mentit sobre qui conduïa, se'n va a la presó 8 mesos.
Una multa que va derivar...
Una
multa de trànsit que va derivar a la seva dona.
Aquesta és la diferència entre un estat i un altre estat.
Sí.
Aquests són els problemes que preocupen a un estat o un altre estat.
És a dir, que, per exemple, el Regne Unit, amb el cas d'aquest polític, ens donen un exemple d'ètica, no? És a dir, amb una cosa petita, aquest senyor ha dimitit.
És una cosa realment nímia, des del punt de vista de transcendència social. Però és una qüestió capital, no es pot mentir. Capital, no es pot mentir. I en política, la democràcia no és una ideologia. La ideologia és una ideologia liberal, ultraliberal, feixista, comunista, socialista, i totes hi caben, totes hi caben. Això són les ideologies. I perquè es puguin expressar ha d'existir la democràcia. I, per tant, els responsables de la democràcia han de ser especialment curosos i, sobretot, no poden ser ni prepotents ni mentiders.
Moltes gràcies, senyor Eugeni Gay, advocat, exmagistrat del Tribunal Constitucional i també expresident de la, del Consell General de l'Advocacia Espanyola. No sé si es diu exmagistrat o magistrat emèrit, en tot cas.
Magistrat emèrit.
Magistrat
però,
emèrit.
Però en qualsevol cas, no sóc magistrat.
Això mateix. Que vagi molt bé, molt content d'haver-lo tingut entre nosaltres. Ens quedem amb ganes de parlar de més temes en properes ocasions. Bon dia.
Molt bé, moltes
i que vagi
bé
el seguiment de l'elecció
sí,
del Papa.
Sí, el seguirem, lògicament.
Adéu-siau.
Estem seguint. Sí.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ara, a Hipercor, tens un 70% de descompte en la segona unitat en més de 2.500 articles.
Com en els bolquers de Dot Activity Extra. Un paquet et costa 23,95 euros.
Si en compres dos, el segon et surt a només 7,19 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Aquell dia era dissabte, per això els jueus deien al qui havia estat guarit: «Avui és dissabte i no t'és permès de portar la llitera». Ell els respongué: «El qui m'ha posat bo m'ha dit: pren la llitera i camina». Li preguntaren: «Qui és l'home que t'ha dit: pren la llitera i camina?». Però el que havia estat guarit no sabia qui era, perquè Jesús s'havia escapolit aprofitant la gentada que hi havia en aquell indret. Més tard, Jesús el va trobar al temple i li digué: «Ara estàs curat. No pequis més, que no passin coses pitjors». Aquell home anà a comunicar als jueus que era Jesús qui l'havia posat bo. Per aquest motiu, perquè havia fet això en dissabte, començaren a oposar-se-li. Aquest fragment del capítol 5è de l'Evangeli de Joan és el punt de partida en l'espai de família i matrimoni que compartim amb Enric Garí i Montse Teixidor. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Enric i Montse són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu a Badalona, i avui és notícia l'elecció del Papa.
Avui volem parlar d'aquest conclave que pot ser un fet històric per nosaltres, per les nostres vides. Per ara és històric per la vida de molta gent que ens escolta. No hem viscut mai un conclave amb el Sant Pare anterior viu, i que el pugui veure aquí és el seu successor. Per tant, per nosaltres també és una cosa molt expectant, no? De dir, a veure què passa, com es produeix. O sigui, normalment això ja qui serà, m'entens? Però en aquest moment encara més, perquè tenim l'altre Sant Pare viu, vull dir que encara està, com si diguéssim, veient qui serà el seu successor, el seu relleu.
És un fet que feia 600 anys que no passava, em sembla, com a mínim.
Sí, sí.
I, per tant, és històric.
Sí, Montse. Sí, és clar, és una cosa nova. A més, clar, et fas la perspectiva de dir, aviam, quin tipus, bueno, quin Sant Pare sortirà, un Sant Pare que ja sigui més gran, que sigui més jove, perquè, clar, perquè puguem viure una altra successió papal, perquè, clar, nosaltres ja és la tercera que vivim conscientment, perquè, bueno, que ens en recordem i que les hem viscut. Llavors, clar, hi ha hagut, doncs, èpoques que, bueno, el Sant Pare, clar, Joan Pau II ha sigut un Sant Pare que va viure molts anys. Llavors, clar, d'un de tan llarg a un de tan curt, i a més, que, clar, que ell demani la successió, és una cosa que et crida molt l'atenció.
És un fet excepcional. Aleshores, és clar, nosaltres, com va dir el cardenal Lluís, el nostre cardenal, va dir, diu, us porto a tots els catalans al cor.
Sí.
Si nosaltres també hi som allà dintre. Clar que ens agradaria ser-hi, veure què passa, però també hi ha una part de dir, bueno, que passi el que Déu vulgui, no? O sigui,
aquesta dimensió íntima dels cardenals, de llibertat, també,
sí,
no?
Sí,
i d'invocació a l'Esperit Sant.
Just, o sigui, diuen, Déu ja ho sap qui serà el proper Sant Pare. Som nosaltres que no ho sabem, no? Clar, aleshores ara hem de trobar aquesta transmissió del cel a la terra i que arribi a bon terme això. A veure com passa i com es produeix això. Ara estarem pendents d'aquesta xemeneia que han posat.
Sí, sí, i de les fumates. La ja, primera aquest vespre.
Ja, sí. Sí, ja m'agradaria a mi ser d'aquests que van posar la xemeneia, saps? Quan l'estaven posant,
sí,
pensava, veus, a tu t'agradaria fer-ho, això de posar aquesta xemeneia.
Una qüestió anecdòtica per acabar. Es viu molt en família aquest moment? És un moment televisiu del nostre temps radiofònic,
sí,
també,
sí,
no?
Sí, 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 sí. És un moment excepcional i, com a fet excepcional, es viu, m'entens? O sigui,
a casa en parlem tots quatre amb els nanos,
que
fins i tot, que
si serà,
diuen, aviam si serà, aviam,
jove, que si serà més gran, que si serà blanc, que si serà negre, fins i tot a casa dit, que sigui negre, a veure com és.
Per què no? Clar, l'església és universal.
Clar, i a veure un Sant Pare vestit de blanc, un home negre, saps?
I el contrast.
Sí, el contrast, sí. A veure què passaria. Passar no passaria res, però bueno, seria una cosa més novedosa.
Es veurà. Gràcies, Enric Garí, Montse Teixidor, una abraçada i tots pendents de l'elecció del Papa. Fins a la propera.
Molt bon dia.
Adéu, bon dia.
I ara amb el patrocini de la Fundació Roca i Pi i amb l'Oriol Casals, La vida en solfa.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el conclave en marxa. Els cardenals, il·luminats per l'esperit, afronten la tasca d'escollir nou pontífex. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim la vida musical de la gent gran. Una de les coses que expliquen molt sovint els protagonistes del nostre espai, tot recordant la seva infància, és que recorden com la seva mare o l'àvia cantaven mentre feinejaven per casa. Avui en dia cantem menys. Ens hem acostumat a tenir música de fons, però no a fer-la. La nostra protagonista d'avui, la Montserrat Bot, de Vilassar de Dalt, és de les que continua cantant a tota hora. A casa, a la coral, amb el net, participant de festivals, cantant posa la seva vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Montserrat Bot i Riera, soc de Vilassar de Dalt, tinc 70 anys, fets del 8 de setembre. Actualment canto a la coral Mareny, que durant 30 anys va dirigir el senyor Miranda, i ara ens dirigeix un noi que és mallorquí, i el que ha volgut continuar cantant ha continuat cantant. Aquesta coral d'aquí a Vilassar de Dalt. El que passa que ve gent d'Arenys, de Masnou, de Premià de Mar, de Lella, de tot el qui el vol, venen altres persones que s'han anat afegint per cantar.
Coneguem la seva història musical.
Meu pare sempre havia escoltat música, tenia molts discs de música clàssica. Quan era Setmana Santa escoltàvem la Passió de Sant Pau o de Sant Joan. Una cosa que si venia per Pasqua, que sortia un cor del cos clavé, doncs sempre havien vingut a casa nostra a cantar, cantaven allà fora al carrer, llavors el meu pare els hi donava alguna cosa. Vull dir que era una cosa molt normal, la música, no era una cosa molt extraordinària. Ell ho posava per escoltar-ho ell. El que passa que nosaltres, seguint a casa, anant d'un cantó a l'altre així, anava sentint aquella música. No ens feia seure i escoltar, no. Ell s'ho posava per ell i de passada ho sentíem tot. A casa meva, quan arribava de l'escola, ja sentien que la ràdio ja anava i encara no m'havien vist, perquè ja engegava la ràdio a l'entrar a casa per tenir una música de font o qualsevol cosa. A l'escola cantàvem les cançons normals de l'època que vivíem, vaja. Quan era la festa de l'arbre cantàvem l'himne de l'Árbol Hermano, i vull dir qualsevol cosa que cantàvem, doncs allà ja hi érem. Les meves germanes totes també han cantat. I el cor de l'església també, sempre anava a cantar amb el cor de l'església. La missa d'en Peró sí, cantàvem en aquella època, Mare de Déu, i tant. Bueno, i el mes de Maria, les cançons del mes de Maria, i pel Sagrat Cor, les cançons del Sagrat Cor, i anar cantant. Cantàvem amb Gregorià i el que ens ensenyava el mossèn, el que hi havia que anava davant. El Via Crucis, també anar a cantar el Via Crucis, de per vostra passió sagrada, Mare de Déu, i tant, fa anys que va pel món això. Normalment ens trobàvem a missa i d'això un dia parlant vam dir, i si féssim una coral? I llavors en Joaquim Miranda es va casar amb una noia d'aquí a Vilassar i va venir a viure aquí a Vilassar. I llavors un cunyat, un germà de la seva dona d'en Joaquim, era d'aquest grupet i diu, jo diré al meu cunyat a veure si... Vam començar 5 o 6 i d'aquests 5 o 6 van anar dient l'un a l'altre i vam anar fent la coral Mareny de 30 anys enrere. Un sacsejàvem 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, 12 i 13, 25, ai ves qui ho diria, ai ves qui ho diria. Amb una cançó així vam començar. I després el Santa Nit, vam ensenyar la Senyera, vam cantar els Segadors, vam anar aprenent cançons així. El Noi de la Mare, el Canticorum Júbilo, bueno, vam anar continuant amb les partitures. I prou ens explicava la clau de sol, la clau de fa i les notes. I això, bueno, un dia hi havia una noia que deia que li feia tant de mal el pentagrama i ens assenyalava aquí a l'estómac i dèiem, això és el diafragma i no el pentagrama. Aquelles coses que són paraules que si no les has sentit a dir mai, bueno, aquesta pobra li feia mal el pentagrama. El nom hi va haver una mica de discutida perquè hi havia que no li agradava. Però Mareny ve a ser sinònim de Maresme. I varen trobar que curar el Mareny ens quedava bé. El que passa que havíem d'explicar això, que volia dir que érem del Maresme i es havia d'aclarir aquest punt. Jo sempre m'he cuidat de les partitures de la coral. I quan diuen tal cançó, jo ja penso, 292, el número 1 d'això. I aquest dia una noia m'ho deia, però com pot ser que ho sàpigues tot? Dic, home, fa molts anys que busco aquesta partitura, aquella, llavors fem fotocòpies pels que no ho tenen, i bueno, però és automàtic. Quan diu el nom de la cançó, jo ja penso, a veure quin número, i buscar el número. El plegant Joaquim, la majoria varen trobar que era una edat que ja podíem plegar, perquè això, i bueno, ens varen fer uns, com uns diplomes de despedida, representa que ens jubilàvem. Jo també ja tenia una edat i vaig dir, bueno, doncs també plegaré. I llavors va venir l'estiu, tot l'estiu de vacances, i quan varen començar al setembre a començar els assajos nous, jo des de la cuina veig la sala que ensagem i ho sento, i els vaig sentir com començaven a fer escales i per començar a escalfar una mica la veu i així, i els anava escoltant i vaig dir, oh, ja em sembla que hi torno. Perquè el dijous, quan em llevava, ja pensava, bueno, que em vés per allà a coral, ja m'anava bé. I llavors vaig dir, no tindré res per sortir, per fer, mira, i tornaré. Vaig dir, escolteu, que puc tornar. I va dir, jo ho crec. I si una, quan em va veure, diu, ai, quina alegria em fa, perquè havia de cuidar de les partitures ella, i hi veia una muntanya. I, bueno, vaig tornar a agafar les partitures i he continuat. De moment encara hi vaig. Vam fer un festival que se'n deia música d'ahir, d'avui i de sempre, perquè el casal s'ha anat beneficiant d'aquests festivals per canviar les cadires de la sala, comprar una taula de so, han anat comprant coses i llavors 3 o 4 setmanes a l'any fèiem aquests festivals que la gent, mare de Déu, hi havia bralles per anar a buscar les entrades, perquè tothom s'ho passava molt bé. Un pintor que cantava una cançó, un paleta que sortia a cantar-ne una altra, i bueno, veies la gent d'aquí al poble, i nosaltres de la coral vàrem fer diferents grups. Nosaltres érem les Latines, una cosa d'aquí al poble, però que coneixies a tothom, feia gràcia veure aquest que cantava això i aquell que cantava allò. Vaig imitar la Montserrat Caballé, vàrem fer un número d'un que sortia una mica despistat i buscava una partener perquè volia cantar. I la partener vaig ser jo i vaig pujar a cantar La dona immòbil amb aquest noi, que quan el trobo pel carrer encara ens saludem, perquè ell deu pensar, mira, la partener ja és un noi jove, eh? Anava amb una túnica blanca, llarga, d'això, unes mànigues amples i tant. La saludada igual que la Montserrat Caballé feia. Bueno, no vaig tenir molt d'èxit. Oh, res, jo cantava la donna immobile. Així que això llavors era infància, acabava amb la infància. Jo tinc un net que té 4 anys i va dimarts i dijous futbol, que per ell el futbol és... Però la música també li agrada molt. Canta les caramelles, que canten la coral, de la coral, tot cantant, vas campant cançons de goig i alegria, us conviden a cantar la coral de Vilassar. Això fa anys que es canta les caramelles. És clar que el nano ara també la sap i quan veu que jo la sé, li sembla que no pot ser. I després, si t'arreplega dos bastons i una olla, ja fa l'acompanyament. Xinta, xinta, xinta. Això li he ensenyat jo. A casa seva els seus pares li diuen que això només ho pot fer a casa l'àvia. Mira, primer de conèixer gent, que si no és perquè els trobo aquí a la coral, no els veig enlloc més de lloc. Gent de fora que ve i hi ha gent molt agradable, tothom té un caràcter obert. I després, això, gent d'aquí a Vilassar, que si no fos perquè venen a la coral, jo no els veig enlloc més. Per la vida que faig jo, no és la vida que fan ells. I només ens veiem aquí a la coral.
Hem conegut una mica com la Montserrat canta, però després ens explicarà també com ho fa fent la feina de casa. Pensem què li pot aportar això, una persona, fer la feina de casa cantant. Escoltem-ho.
Parlem amb Isabel Roca, musicoterapeuta.
Una cosa que t'aporta és que millores la respiració, perquè cantar ajuda a respirar. Qui canta, respira. I una altra cosa és que si has de fer la feina de casa i la fas cantant, estàs més content. Molta gent gran, ho feien. I m'ho expliquen a mi, em diuen, ah, jo quan era jove i feia la feina de casa, era tan maco perquè cantava i sortia al cel obert i sentia altres veïnes que també, mentre feien la feina de casa, cantaven. I jo m'imagino i penso que bonic, perquè ara és difícil sentir això. Quasi segur que sents música registrada, però que la gent canti fent la feina de casa s'ha perdut molt, però en canvi jo penso que és una cosa que la persona gran que m'estigui escoltant i que ho faci, doncs el felicito, perquè estarà molt més content si fa la feina cantant i a més es mourà amb més agilitat i si algun veí l'escolta li encomanarà l'alegria i això està molt bé.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777.
I continuem ara amb dos suggeriments musicals de la Montserrat Bot de Vilassar de Dalt.
El Senyora de la Ximé, no sé si la coneixes, la van cantar en un enterrament d'una noia de la coral que va morir. I quan la cantem, és allò que has de fer com treure forces de flaquesa perquè et ve el record d'aquell dia de l'enterrament que va ser molt emocionant. Senyora de la Ximé, deia, el nostre amic ha mort a la muntanya i, bueno, per el que diu la lletra i d'això, és una cançó una mica trista, però, esclar, un enterrament també. I després cantàvem amb un pare nostre, que també l'hem cantat a molts enterraments, en el del meu pare també la van cantar, i també és aquella cosa que al moment de cantar aquest pare nostre també se'n remou una mica tot, de pensar en les ocasions que s'ha cantat. Per la família del difunt, És molt important que vegi que els companys que han cantat amb ell i d'això el recorden en l'enterrament. Tothom surt molt content i molt emocionat. Bueno, el companyerisme, el que sents que aquella persona se n'hagi anat, i per la família també és un consol. Últimament amb en Joaquim vàrem fer la Carmina Burana, que va ser molt maco. Hi havia un grup de percussió, llavors uns solistes, i nosaltres i la coral que en Joaquim porta a Barcelona, el vàrem fer aquí a Vilassar i després el vàrem fer a Barcelona, a Sants. Difícil, difícil, molt llarga, perquè hi ha molts números, i difícil. Havíem fet assajos les dues corals, assajos nosaltres sols. Va ser molt maco, molt, molt. Aquelles coses que, de fet, tota la vida te n'en recordes. Allò de satisfacció, de dir... Un any, que feia anys de la portada de les relíquies dels Sants Màrtirs, vàrem cantar la missa de la coronació. I també va ser molt maco, perquè la gent de Vilassar tothom deia que no semblava que fossin a la parròquia de Vilassar, semblava que fossin a Roma amb el Sant Pare, de solemne que va quedar. La música és una cosa que hi ha per mi. No penso que sigui una cosa que la faig, això, no. Ja està, ja no canto i ja està. Jo, mira, fent llit, ja canto. Si faig el dinar, també canto. Vull dir, és una cosa que no m'ho rumio gens, ni què cantaré, ni què diré, però ja em surt la cançó i una estona en canto una, canto una estoneta, en canto una altra, després miro si me n'en recordo de les que hem començat a aprendre amb el director nou, a veure si en anglès ens fa cantar, en alemany, bueno, hem cantat en molts idiomes, ara italià també, i bueno, fa gràcia. A vegades no em puc ni adormir, anar cantant, i penso, bueno, ja cantaré demà, deixem-ho ara, que és hora de dormir. Hi ha dies que sí, que poso el cap al coixí, però hi ha dies que canto una bona estona.
Quan cantant sorgeix d'una manera tan natural i espontània, és difícil imaginar-nos sense fer-ho. Qui pot viure sense respirar? Qui pot treure el so d'una vida en solfa?
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fert i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els dimecres a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel.
No. nova excursió del Club Més Amics. El dissabte 16 de març, Santuari de l'Ajuda, Santuari del Far i Santuari de Roca Prevera. A més, visita Rupit i dinar de germanor. Recorda-ho, serà el dissabte 16 de març. Apunta-t'hi. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Ara, a Hipercor tens un 70% de descompte en la segona unitat en més de 2.500 articles.
Com en la llet Ram, sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 85 cèntims.
Si en compres dos, el segon et surt a només 26 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
En l'últim minut us expliquem que regalem entrades pel Rèquiem de Mozart els dies 13 i 14 de març a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Són 15 entrades dobles per a cadascú a l'espectacle que hi haurà el dia 13 i el dia 14 a les 9 del vespre a Santa Maria del Mar. Si voleu entrar en el sorteig, el que heu de fer és entrar en el web radioestel.cat i buscar aquesta promoció d'entrades pel Rèquiem de Mozart a Santa Maria del Mar. Ara acomiadem el primer cafè, però avui enllacem amb la transmissió de la missa Pro Eligendo Romano Pontifice. Està en aquests moments ja la processó i a partir d'ara amb els nostres col·laboradors experts Jordi Piqué i Salvador Aragonès continuem amb tots vosaltres en aquest moment tan important per l'Església.
Ràdio Estel.